A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Ens havíem quedat a l'observatori. Rèiem ara perquè l'Ignasi ho tenia apuntat amb un nom que evoca una cosa una miqueta més, com ho podríem dir això, una miqueta més, sí, més literària, més romàntica, mirador. Sí. I en canvi ja ho saben que això de l'observatori té un punt més de científic, més de tècnic, però així es diu, l'observatori de Sitges.
Estem parlant de l'observatori de Sitges i no sé per què se'm va ficar al cap que era mirador i ho he estat dient no sé quant temps, fins que el senyor Vicenç em va corregir
l'observatori
tema, i resulta que és observatori, que és una cosa molt científica molt poc.
Té un punt allò
poc humana.
Està clar que es pot observar, però allò és un... Per no dir... Haguéssim pogut dir la talaia, també, eh?
Exacte.
Sí. Bon dia, Ignasi.
Bon dia.
Però no, mirador Miquel Utrillo, per exemple, això sí.
Sí. I el mirador de Sitges existeix, és una mena de... Si entres a la urbanització llevantina, la carretera puja i arriba al final que s'acaba amb una rodona.
Allò és el mirador?
Allò és el mirador, oficialment, em sembla. Sí? És el nom mirador de Sitges.
Perquè no hi ha placa allà?
Potser no ho sé. Però vaja, em sembla que és nom oficial.
Recordo quan allò, perquè aquells que pugen per allà o baixen per allà de la Creu de Sant Isidre, no sé si hauran vist alguna placa.
Sí, clar, no ho sé,
però no.
Jo no ho sé perquè fa molt temps que no hi he anat, però diria que està el nomenclàtor oficial i
Mirador de Sitges. El mirador és allà.
Sí, sí.
És una qüestió molt òbvia. Es veu molt bé Sitges des d'allà.
Sí, i tant.
Un dels punts on es veu millor.
Vista, és un lloc bonic per mira, això és allò, el vinyet, el mar. Sí.
Tenim mirador en una punta, mira el peix a l'altra.
Sí, sí. A més, es pot arribar en cotxe, donar la volta i baixar.
D'acord.
Perquè hi ha una rodona ampla. A vegades, quan arribes en un lloc tancat, acaba en sec i no hi ha manera de... No, allà pots donar la volta perfectament.
Tant es pot donar la volta i tan bon accés hi ha que al final aquests llocs acostumen a acabar una mica vandalitzats a cop de pintada i a cop
d'això.
Però bé, en fi, la vista no ens la treu ningú. I allò és el mirador de Sitges. Sí. Però ens vam quedar a l'observatori.
A l'observatori de
Sitges. Que
era
abans hi havia, doncs, això, garrofers.
Potser per això no van posar mirador de Sitges a l'urbanització aquesta. Perquè ja hi havia l'altre nom.
Probablement.
Podria ser.
Probablement. Sí. Estem a, diríem que a finals del...
Com va passar això del nom?
Això,
dius?
Finals dels 8,
espera't,
mitjans dels 90.
Tinc aquí apuntat algun...
A mitjans dels 90 devem estar. A l'urbanització d'aquesta zona.
Tu vés xerrant.
Alguna cosa així. 95, 96, 97, 98.
A veure. Mira, l'any 2000.
Vaja.
La urbanització és a l'any 2000.
D'acord. Doncs un projecte de finals dels 90.
Sí, sí. Està bé.
Amb tot un seguit de carrers. Perquè el darrer carrer, abans d'arribar allà, era el carrer Pilar Franquet.
Sí. Sí. Bueno, de molts carrers, n'hi han dos de molt llargs, que són el Terradelles i el Carbonell Opis, que són, van de tot, recorren tota la carena. I llavors n'hi ha un o dos que creuen, que hi entren. Un és aquest de la Pilar Franquet, que ja en vam parlar. I el president Terradelles també, àmpliament, l'últim dia...
Exacte.
L'últim dia que d'això, amb tots els llums i ombres que té aquest personatge.
Com la majoria de personatges que han influït en la seva època,
Sí, però no exactament. Tu ara vols tirar...
No l'exonero, no?
Vols tirar aigua, a veure... No pensis que diré que era un desastre, no ho diré. El que vull dir és que hi ha personatges que tenen llums i ombres, però són unes llums i unes ombres suavitzades.
D'acord.
En canvi, hi ha alguns que tenen
llums... Vols dir més o menys llums, comprensibles.
Llums molt marcats
i ombres molt marcades.
I el Terradellés era un d'aquests. De manera que, clar, si tenia coses dolentes, també tenia coses bones, i també molt, molt bones, no? En canvi, altres són l'àurea mediòcrites, que deia Horaci.
Traducció literal?
L'àurea mediocritat. La meravellosa mediocritat, que és la manera, segons Horaci, de viure més tranquil i feliç.
En la meravellosa mediocritat.
Mediocritat, sí. No fer mai excessos ni voler figurar molt, sinó viure una vida tranquil·la, sense sobressalts, això.
Això és com aquell...
Segons ell, doncs...
Ah, no recordo l'anècdota exactament, però com aquell capellà que tenia problemes de salut... I li van preguntar com es troba i va dir meravellosament malament.
Ja, sí, sí, ho he sentit ara.
Ho he sentit a dir, no. Jo no recordo el nom concret, sí, però sí. Aquesta expressió és molt maca, meravellosament
no
malament.
No era el monge de Montserrat?
No ho sé, no ho recordo ara, però aquest meravellosament o estupendament malament, sí, no me'n recordo, magníficament malament, no? Una cosa d'aquestes, per explicar allò, una bona salut de ferro, magníficament malament, era una bona expressió. Total, sí. Veníem de l'Observatori, de parlar del president Tarradellas, que dona nom a una de les grans vies.
Es queda un altre, el Carbonell Opis,
que és el darrer carrer ara, abans d'arribar a la Carena.
Sí, el que hi ha més amunt de tots.
El que hi ha més amunt de tots.
I que signava així, Carbonell Opis, tot enganxat, no? I que, clar, evidentment, això ve de Carbonell Llopis, no?
Es deia... Es pot fer contracció en aquests casos?
Home, no, jo m'imagino... No. Si no. Preguntes gramaticalment, no crec que sigui recomanable. El que passa que els artistes miren de buscar un nom que cridi l'atenció, perquè se'ls serveix de propaganda, i ell va posar Carbonell Llopis, perquè...
És que abans ara podia tenir un cert interès per això, però ara que estem en el món de les xarxes socials i que cadascú ha de buscar un compte de correu o un compte en alguna de les xarxes socials, la contracció de cognoms a vegades pot ser necessària si no es vol que surti un nom exageradament llarg, no?
Sí, sí. Però clar, una cosa és l'adreça electrònica i una altra que ho faci servir la targeta de visita.
D'acord.
Penso que és diferent.
Clar. Però en una adreça electrònica és evident que dues elles no van enlloc, no?
Dues elles?
Dues elles, és a dir, si algú es diu Carbonell Llopis...
No, sí, bueno, a veure... Hi ha, en la toponímia hi ha un cas igual, que és un poble que es diu Vall Llobera.
Ah.
I que no és Vall Llobera, sinó és Vall Llobera, tot junt.
Vaja.
Vall Llobera. I aleshores en la normativa o l'Institut d'Estudis Catalans que ha decidit posar una guió entremig, Vall guió Llobera. I aquest és el nom autèntic. Llavors, Carbonell Llopis, però en comptes de posar una sola ella, hauria pogut posar Carbonell guió
Llopis.
I hauria estat... Clar, no crec que sigui una norma absoluta això d'haver de posar el guió, però té més bon aspecte.
Això des del punt de vista de la correcció lingüística, de la normativa.
Sí. La normativa, però en aquest cas, com que no hi ha gaires casos de dues elles seguides, no crec ni que sigui normativa, va ser una decisió concreta, amb un punt concret, que va prendre l'Institut d'Estudis Catalans.
D'acord, perquè no hi ha massa exemples de poblacions que es trobin en aquesta situació.
Sàpiga, no sé si n'hi ha alguna altra, però no.
Una altra cosa és que fem contraccions fonètiques, això sí, perquè la gent de Puig-reig...
Sí.
Aquestes... En deu estar bastant tipa, de Porreig. Així,
No, si els de Puig-reig
volen que es digui Porreig.
Porreig, sí, i tant. I tant.
Vaja.
Sí, són ells els que volen això i que ho defensen i que d'això admeten que els hi posin Puig-reig. Ho admeten. Però no, ells són de Porreig. Igual que els de Tàrrega no són de Tàrrega, són de Tàrrega. Bueno,
ho donem per bo.
Suposo que hi ha gent de Tàrrega que diu no, però n'hi ha molts que defensen Tàrrega. Tàrrega, bueno, és un fenomen ja normal en fonètica. Ara em complicaria la vida,
complica-te-la una mica.
En coses tècniques, a veure, en fonètica, en evolució fonètica, quan hi ha una paraula, en què hi ha la vocal tònica i la síl·laba anterior hi ha una altra vocal que és abans de la tònica, hi ha la síl·laba tònica i la síl·laba pretònica, la que hi ha d'abans, no? Moltes vegades aquesta vocal tendeix a desaparèixer. Es pronuncia amb poca força davant de la següent, que és la tònica forta, i desapareix. Per exemple, safreig.
Sí.
Taronja. La gent diu taronja, m'he menjat una taronja avui. Sí. I ha passat taronja.
Sí.
Safareig. Pues això. Aleshores...
Garatge.
Sí. Gratge, exacte.
Gratge, Gratge, que en diem Gratge, eh? Acabem dient així,
sí,
eh?
Sí, Gratge. Parlant normalment, que no has de parlar amb tècnica ni amb correcció, vull dir, parles tal com et surt la, la fonètica et demana,
d'acord,
no? Aleshores, tàrrega, tàrrega. També és el mateix cas.
No fem cap mal, dient safareig?
No.
No.
Home, no, a veure...
Em faria més dient safareig.
Que quedi absolutament clar que tots... a veure, m'explicava un conegut meu que un dia li va dir amb el doctor Beny, el Joan Beny, que és un lingüista especialitzat en dialectalismes i en coses d'aquestes, li va dir, se li va escapar dir, diu, això, la paraula no sé quina era, és un dialectalisme blasmable.
Caram.
Si és una persona que parla amb una certa entonació. I el Beny li va dir, no hi ha cap dialectalisme que sigui blasmable.
Blasmable, que quedi clar.
Blasmable vol dir
que implica una criticable, això, una culpabilitat. Eh?
Exacte. Jo he dit la paraula que em van dir que es va dir. No?
D'acord, fem una derivada i n'afegim una més que s'està imposant molt. No té res a veure amb el que comentaves, però escoltem molt. Es diu Partit Popular... o es diu Partit Popular?
Popular o popular?
Com si diguéssim, es diu Front Popular o es diu Front Popular?
En bona fonètica hauria de ser popular.
Sí?
Sí.
Sense la R final?
Aquí. A València no.
D'acord.
A València les R diuen parlar, voler. Aquí no, aquí les R finals les fem mudes. I aleshores hauria de ser popular, Partit Popular. Que passa que, com que ja sabem que és un partit fundat a Castella i que el nom oficial és castellà, ho diem en castellà, Partit Popular.
No, però també acostumem a dir Front Popular, i més que Front Popular, no?
Sí, sí. Sí, és que, de fet, a veure, la norma és aquesta, que la R final és muda, però hi ha paraules que això no es compleix. A veure...
No, tenim una molt clàssica que es compleix. Vaig a comprar...
Sí, no, però aquest és dels normals.
Aquest
no?
És dels normals.
Estava buscant un altre en què no es complís. Per exemple, i és un cas relacionat amb el mallorquí.
A veure.
Mar. A Mallorca diuen mà.
Mà, sí senyor.
He vist un barco que passava per la mà. Allà sí que ho compleixen, en aquest cas. En canvi, entesos, que no ho complim. Cosa que vol dir que, encara que la norma sigui que la R final és muda, hi ha casos concrets en què per costum o pel que sigui no es compleix.
D'acord.
I aleshores podíem dir que...
Perquè aquí ens costa d'entendre, la pronúncia mà.
Sí, sí, oh, i tant. Vas va, allà...
Allò, on vas? Vaja, mà. No, vaja, ens cridaria molt l'atenció, eh?
Sí, sí, sí. Per això, clar...
Però correctament, diguem-ne, partint de la norma,
seria,
ho hauríem de dir d'aquesta manera.
Seria correcte, sí, això és. I per tant, doncs, en aquest cas de popular... es pot dir que és un cas com la mà.
Entesos.
Home, podria ser, eh?
Queda clar.
Clar, això de llengua sempre és molt complicat.
No, però per això ens venia de gust aquest exemple, perquè ho acostumem a escoltar ara molt sovint,
sí.
I per si veritablement encaixava dins de...
Bueno, si s'arriba a estendre i tothom diu popular, doncs estarà molt bé dir popular.
Està clar.
Mentrestant, clar, és una mica estrany.
Ahà. No sé. Tot això venia de la contracció de Marià Carbonell Llopis.
Carbonell Llopis.
Exactament, que és, com us dèiem, el darrer carrer, sí, de l'urbanització de l'Observatori.
De l'Observatori de Sitges. I aquest senyor va néixer l'any 14 i es va morir l'any 98. Va ser pintor, era deixeble del mestre Vidal, de l'estudi Vidal, va estudiar amb ell a la Llotja, suposo, el mestre Estudi Vidal ensenyava a la Llotja, i va tenir taller de pintura al carrer Fèlix Clarà durant uns anys, i després el va traslladar els últims anys de la seva vida al carrer d'en Bosch.
Exacte. Allà aquella petita portella al costat del Palau.
La placeta aquella que hi ha, no? I aquesta és tota la cosa que es pot dir, a part de, si jo fos crític d'art, sabria dir moltes coses més, però com que no.
Però en qualsevol cas, un pintor molt popular en el
sí,
seu moment.
Sí,
eh?
Sí, era una persona...
Molt afable, molt oberta.
Convidava, entra, mira. Ah,
exacte. És a dir, que en aquest sentit, una persona que va deixar empremta pel caràcter i per l'obra.
I després, ja només queda un d'aquests carrers travessers que dèiem abans,
sí.
hi ha dos llargs, el Tarradellas i el Carbonell Llopis, i el Pilar Franquet, i un altre carrer d'aquests travessers, el carrer del Torrent de la Pastera. Això del torrent de la Pastera és un dels molts noms que té el torrent Aiguadols. M'explico? No.
No, és que ara estava pensant, Vilanova té un torrent de la Pastera?
Pues sí, sembla que sí.
És que sí?
Sí, sí. No, no, és un nom molt corrent, eh?
És un nom molt corrent.
Un nom molt corrent a molts llocs de Catalunya. I, bueno, una pastera, el lloc on es pasta pa...
Per això t'ho preguntava, una pastera és la pastera del pa?
Exacte. El lloc on es pasta pa és un recipient amb el fondo pla i les parets inclinades, eh? Mm-hmm.
Perquè la farina vagi, evidentment, exacte, perquè la pasta es pugui anar a treballar.
I aleshores, quan hi ha un torrent que té semblança amb una pastera, en diuen torrent de la Pastera, eh? El que passa que aquest no és un torrent-torrent, sinó que és el torrent que comença a dalt de tot, a sota el Puig de Sant Isidre, la Creu de Sant Isidre, el Puig és una mica més avall. La Creu de Sant Isidre va baixant, passa pel polígon industrial,
sí,
per sota del cementiri, pel polígon industrial, dona la volta, passa per al costat de la carretera de la C30...
La 31.
La C31.
L'antiga de 146.
Passa per sota un pont, per sota de la urbanització d'Aiguadols, dona una volta i arriba a mar. Doncs aquest torrent, que sembla un torrent que hauria de tenir nom, en té 4 o 5. A trams, no? Per exemple, quan està per allà a prop del polígon industrial,
sí,
a prop dels Pins Vents, una cosa així, se'n diu torrent de Sant Quintí. Torrent de Sant Quintí. Una mica més avall se'n diu torrent de la Pastera. Una mica més avall se'n diu... Tot això són noms que la gent ha oblidat, eh? Però vaja.
Oh, és que per això quan has dit Sant Quintí m'ha cridat molt l'atenció.
Sí. Una mica més avall, quan passa pel costat de la carretera C31, allà enfonsat, sí, llavors és torrent de les Oliveres. Després és torrent d'Aiguadols. I finalment encara se'n diu, no sé si és un nom gaire popular, però oculta, se'n diu torrent de Santa Tecla. La desembocadura... Pots triar entre torrent d'Aiguadols o torrent de Santa Tecla, el que t'agradi més, no? De manera que va tenint aquests noms. I en aquest cas, el nom d'aquest carrer...
És el de la Pastera.
Sí, s'ha agafat perquè no es perdés això del torrent de la Pastera, que ja s'ha perdut fa anys i panys.
Però en qualsevol cas, com a mínim, és una denominació que podem...
Els noms aquests, vull dir, bueno, el de Sant Quintí, molt probablement, perquè en els Pins Vents, no se sap, però és una suposició lògica, a l'altura dels Pins Vents hi havia una capelleta o una... Això, una fornícula de,
sí,
una imatge de Sant Quintí de la Pastera, perquè té forma de la Pastera, o tenia, perquè sí, ara ja han fet tantes obres que hi ha.
Les Oliveres, queda clar,
torrent
també?
Torrent de les Oliveres, perquè hi havia plantades oliveres i consta per acte d'Ajuntament el dia que es van arrencar perquè la gent s'hi enfilava i eren molt velles i queien i es trencaven i la gent es feia mal. Consta, vull dir.
I les van arrencar totes?
Sí, sí, les van arrencar. I llavors, clar, es va perdre el nom.
Fa molt d'això?
Sí, jo diria ara a ull, eh?
Sí.
A finals del segle XIX.
D'acord.
A finals del segle XIX, no? I, bueno, i els altres, Santa Tecla, perquè és la patrona de Sitges,
i Aiguadols, perquè és l'indret, està clar.
Aiguadols, no?
Però em sembla que no n'havíem parlat mai de Sant Quintí, en aquest... que no?
No sé, si m'hem parlat fa molt de temps.
No recordo allò alguna referència a Sitges, a Sant Quintí, en algun lloc.
No me'n recordo.
No la recordo. Però en qualsevol cas, el torrent s'havia dit torrent de Sant Quintí,
sí,
en la seva, no diríem que capçalera, perquè venia de,
sí, no,
de més amunt, però...
Un casibé des on hi ha el final del polígon industrial, mm-hmm, des d'allà fins un tros avall, eh? De manera que...
D'acord. O sigui, aquest tram de carrer, aquest carrer que uneix el carrer Marià Carbonell Llopis amb Josep Tarradellas, és el torrent de la Pastera.
Sí.
El carrer del torrent de la Pastera.
Sí. Ara no sé exactament si és un carrer entre el Tarradellas i Carbonell Llopis o és un carrer que va del cap del camí de la Fita a dalt. No t'ho sabria dir, no vull que algú telefoni dient que ja hi visc, no?
Que algú telefoni dient aquest muntaner, doncs ja està. Que quedi clar, però, que el carrer del torrent de la Pastera defineix això.
Sí.
El torrent que en una de les seves dels seus trams, i qualsevol lloc on hi hagi aquesta denominació del torrent de la Pastera té referència a això, una pastera.
Uh-huh.
L'antic estri per fer pa.
Sí, sí.
Per on seguim?
Doncs ara hem de fer això, aquest observatori, ara ho he dit bé, Aquest observatori és al voltant de l'any 1000. Cap a l'any 2005 es va urbanitzar un altre tros, que és el tros que hi ha, perquè ens entenguem, entre el camí dels Capellans i la via, i entre la carretera de Ribes i l'Avinguda Sofia.
D'acord.
Que és aquell, un terreny encara mig fer, mig urbanitzat, però que ja té, bueno, hi ha el parc
de Can Robert.
De Can Robert, hi ha també aquella residència tan...
Sí, la residència de...
Tan acolorida.
Sí.
Després la Caixa hi va fer cases
aquells
barates,
pisos
que es van repartir per sorteig, d'això. A mig fer, a mig urbanitzar.
Aquella zona de la Plana Est, vaja.
Sí, un tros de la Plana Est, no? Que va ser el primer gran encàrrec que va tenir la comissió de toponímia per nomenar.
Als carrers d'aquella zona, eh?
Sí,
als carrers de la nova urbanització.
Nosaltres hem fet dues grans denominacions, que són la Plana Est. Vull dir, primera va ser aquesta i després la part de sobre.
D'acord, les dues pastilles de l'urbanització, que durant molts anys, clar, com que no estava urbanitzat, hi havia simplement uns pals amb les plaques,
amb una placa metàl·lica
i òbviament fins que no hi va haver els edificis, i no sé si encara es va trigar una mica,
suposo que encara hi ha placa metàl·lica,
encara n'hi deu haver placa metàl·lica, tenim amb molts d'ells. Aquell va ser el primer càrrec de la comissió de toponímia, o sigui que heu fet 10 anys
i estem orgullosos. No, sí, home, aquests dos trossos que vam anomenar, estem molt satisfets.
Es pot estar més orgullós de la denominació dels carrers que no de l'urbanització. Sí.
No, les urbanitzacions, jo no m'hi fico.
Veus?
Però el d'això sí, vull dir, es va fer en criteri. Està molt malament que ho digui, perquè sóc part interessada, però... les coses són com són.
Ho veu fer a partir, si no recordo malament, en el seu dia, em sembla que ens vas explicar, d'aquells, no sé si dir, alguns deutes històrics.
Sí, de fet, vull dir, es va anar recuperant tota una sèrie de noms de persones que
amb les quals
que no tenien nom i que eren meritòries de tenir-lo, i que no tenien nom perquè, clar, no hi havia carrers. Al moment que hi va haver carrers va poder fer alguna cosa, no?
Allò que sempre heu defensat, amb persones de Sitges que per l'obra feta en vida o per el record mereixien tenir un carrer.
Si fem un
sí, una ràpida d'allò, i després ja ens hi posarem el proper dia.
Els noms que vam posar era Camí dels Capellans, Soler i Forment.
Aquest ja venia donat, el Camí dels Capellans ja venia.
Sí, aquest és tradicional.
És tradicional, ja.
S'havia de conservar, no? Bueno, però a més aquest no el vam posar, aquest ja estava...
Per això mateix anava a dir, ja venia, no? Sí.
El Salvador Soler i Forment, en Víctor Balaguer, l'Isidor Cartró, el Doro, el Joan Puig i Mestre, el Manuel Llopis de Casades, la Lola Anglada... La Lola Anglada, ja s'ha acabat.
D'acord, i aquí només un apunt. En Víctor Balaguer, per què li veu posar?
Home...
No? Perquè us ho diuen, oi, Víctor Balaguer, si això, per què no és de Vilanova aquest home?
Si això ho preguntes amb un sitgetà del segle XIX... T'hauria
contestat immediatament.
T'hauria pres per boig. El Víctor Balaguer. Víctor Balaguer.
El diputat.
El diputat del partit, i que a més tenia bones relacions amb Sitges, va fer poesies a la noia de la Ribera, i en fi, ens va demanar el canó i la imatge de la porta de Santa Caterina. I bueno, i aquí cada vegada que hi havia alguna festa, un banquet amb el Víctor Balaguer d'aixòs, no?
Vaja, ja. Que ha estat el vilanoví més apreciat pels sitgetans.
Bueno, no era vilanoví, era...
Però en aquest cas exercint, sobretot. Era,
sí, bueno...
Un barceloní...
Aquest era barceloní, i aleshores va voler avançar en la política i es va buscar un terme municipal... No, un terme municipal...
Com se'n deia això?
Un partit. Un partit judicial.
Exacte.
Un partit judicial en el qual pogués manegar, fer i desfer. I el partit judicial que va manegar i fer i desfer va ser el de Vilanova. I a Vilanova, clar, a tocar la barbeta als vilanovins amb el museu, a tocar la barbeta amb els sitgetans amb això, i home, i així es va anar vivint fins es va retirar de la política. No riguis, no?
En resum, la vida de Víctor Balaguer, en resum.
Sí.
Vaja, que va posar poc els peus a Barcelona, els va posar més aquí a Madrid.
Ja,
sí, Madrid,
sí.
Aquí, bueno, Madrid,
és una vida molt,
molt, molt plena de...
molt complicada i llarga, que clar, no...
Però en qualsevol cas, amb una
si
vincula...
Si vols, en parlem ara.
En parlarem, no? En parlarem en el futur, però... Però una vida en vinculació amb...
Exacte, una vida, en fi, complicadíssima i amb molts canvis, bueno, no sé si eren canvis d'ideologia o què, però, en fi, un personatge molt peculiar i, a més, important en la història de Catalunya.
Ahà. Víctor Balaguer, que també té un carrer a la zona de la Plana Est, enmig d'un munt de sitgetans, eh?
A la zona... Ah, i a la plaça, la sí.
Mig d'un munt de sitgetans.
Que em deies que n'hi havia un altre.
No, barrejo més la roba. 11:47, en un mes hi tornem. Ignasi, gràcies. No.